Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Benvinguts una setmana més al magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Una hora farcida d'informació local que ens permet fer un repàs a l'actualitat de casa nostra de la mà dels seus protagonistes. Ens poden seguir a través del 107.3 de la freqüència modulada o bé en directe també a través de la nostra pàgina web www.alcoverradio.cat. Com sempre, recordar-vos a tots vosaltres, els nostres oients, que us podeu posar en contacte amb l'equip redactor a través del 977 76 0 66 o bé enviant un correu electrònic a l'adreça radio@alcover.cat. Una servidora, Montse Soler, com sempre, us acompanyarà el control tècnic i també a la locució, com també ho farà la nostra companya Èlia Tell. Nosaltres, ara sí, comencem. I la sintonia ens indica que és moment de fer un repàs al sumari del programa d'avui. Amb la calor arriben els molestos mosquits i altres insectes que ens produeixen picades. Però també és moment dels primers banys a les platges de la nostra demarcació i amb ells la possible aparició de meduses. En Carles Alegre, infermer del CAP d'Alcover, ens explicarà quins consells hem de seguir per alleugerir aquestes molèsties que ocasionen les seves picades. I de salut, de consells, passem a temes de joventut. La Marta de Lucas, del Punt d'Informació Juvenil, ens acompanyarà aquí als estudis de la ràdio per explicar-nos en què consisteix el nou Pla Local de Joventut d'Alcover, que s'ha posat en marxa doncs, fa molt poquet, i també algunes de les divertides activitats que els joves d'Alcover poden fer aquest estiu. Per altra banda, arriba aquest divendres una de les nits més màgiques de l'any. Arriba la revetlla de Sant Joan i coneixerem quins són els actes programats al nostre poble. Com sempre, a la recta final del magazín, coneixerem les estrenes cinematogràfiques de la mà de la nostra companya Èlia Tell. Com sempre, estrenes que podem anar a veure a les sales de cinema de casa nostra. I ara sí, com sempre, nosaltres posem fil a l'agulla i comencem. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 I did it my way.
I way too fast. But in my heart, I understand. I made my moon, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I avui obrim doncs, l'apartat de salut, de consells, d'aquells temes relacionats amb l'actualitat, amb l'època en què ens trobem. Com sempre, des del Cover Ràdio doncs, apostem no?, per parlar amb els nostres professionals. Avui tenim el plaer de comptar amb el Carles Alegre, infermer del CAP d'Alcover. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
I aquesta època de l'any, el sol és un dels protagonistes i ja ho veiem, no? No sé si aquestes calors són massa dients per l'època en què ens trobem, però tot i així doncs, fa molta i molta calor. I també un dels protagonistes d'aquesta època de l'any són els mosquits. Les abelles...
Mosquits i insectes en general.
Avui, per tant, parlarem d'això, d'aquests insectes, de mosquits, d'abelles, de les seves picades i de què és el que hem de fer, no?
Exacte. Hem de fer, o què és el que hauríem de fer, com ho podem prevenir algunes vegades i, bueno, en general això, què és el que s'ha de fer davant d'aquests petits animals, o no tan petits, quan ens piquen, ens mosseguen. I n'hi ha diversos en aquesta època. I clar, el que deies tu, com més calor... més viuen i més desperts estan. I clar, ja els tenim aquí ara.
I nosaltres en patim les conseqüències. És cert, ja ho veiem aquests dies que feia tanta calor que dormíem amb les finestres obertes i ja ens aixequem amb aquestes picades que potser doncs, a mi no em fan res i a d'altres poden crear algun tipus de reacció, no?
Les picades van molt en funció de quina persona, en funció de la persona. Però la majoria fan poca cosa. O sigui, és una mica molest i es pot tractar a casa. Però sí que n'hi ha alguns casos concrets que en parlem, en què sí que s'haurà de consultar. Bàsicament es pot anar al cap i preguntar a veure què es pot fer amb aquella picada. El màxim protagonista d'aquesta època és el mosquit, no? Uh-huh. Ja fa uns anys el mosquit tigre, i que, clar, què fa el mosquit? Clar, tots ho sabem. Quan te piques, posa vermell, calent, inflat, pot molestar més o menys, però l'important, tot i que és molt difícil, és intentar no rascar. Com més rasques, més es desperta aquella picada, per dir-ho d'alguna forma, i ja has begut oli llavors. Que llavors què dius? I què pots fer si t'ha picat? Primer que tot, posar-hi fred, si en tens. Hi ha una gran varietat de pomades que t'hi pots posar. Surten molt per la tele, fan propaganda, sobretot en aquest temps, com més calor fa, més picades, la tele ja ho veus, que surten anuncis de productes per resoldre aquest tipus de problemes. Però amb el fred també serveix, eh? Intenta posar-hi fred, intentar no rascar, i si veus que tot amb això segueixis tenint molta picor, pots anar al cap donant una pomada que normalment porti cortisona, que la cortisona és un antiinflamatori que traurà aquesta molèstia. Però amb el fred n'hi hauria d'haver prou. També.
Parlaves del mosquit en general, però hi ha el mosquit tigre, també doncs, típic en aquesta època de l'any.
D'un temps ençà, el mosquit tigre ha guanyat molt, molt de protagonisme i pràcticament és el rei de les picades. Diferència entre el mosquit tigre i el mosquit comú? Potser més la picada és més com més agressiva, produeix més reacció. És com que quan t'injecta aquell verí, el teu cos hi reacciona més. Seguim igual, el tractament hauria de ser el mateix. Fred, alguna pomadeta per treure la molèstia, si et pica molt. També hi ha algun tipus de polvo de talc, semblant al polvo de talc que surt per la tele, que pot ajudar a treure aquestes molèsties. Però en general el fred o alguna pomadeta que tinguem que porti cortisona. L'única precaució amb les pomades amb cortisona, ja que han sortit ara, és que si te la poses no hi hauria de tocar el sol. És a dir, la pomada de cortisona no s'hauria d'exposar al sol.
D'acord.
Què vol dir això? Que quan surts de casa, te neteges i ja està, solucionat.
Perfecte.
O posar-la a anar a dormir.
Això és si ens pica, però també doncs, en els últims anys han aparegut o han sorgit molts repel·lents de mosquits, no? Fins i tot doncs, d'aquells que et pots posar a la pell o fins i tot a la roba, els més petits de casa, no? Que els podem posar, és com una enganxineta que els hi poses a la roba, o aquells doncs, que...
Aquelles pulseretes,
sí,
que també. Si posen una mena de pastilla a dins. Tot això funciona.
Sí, és efectiu, Carles?
És efectiu amb els mosquits. Clar, parlem de picades i ja parlem després que poden ser d'abelles, vespes i una varietat d'insectes.
De moment nosaltres ens centrem en aquests mosquits, veiem que és...
Sí, és prou efectiu, també aquests repel·lents que deies. L'única precaució potser també s'ha de tenir és que en nens molt petits, segons quin repel·lent de mosquit, serà una mica en cuidado. Perquè dius, clar, dius, sí que és a través de la pell, però si em poses molt, la pell ho acaba absorbint. Llavors, cuidado amb el que es compra. De fet, a la farmàcia poden aconsellar perfectament el repel·lent de mosquit adequat en cada edat. Inclús hi ha uns repel·lents que funcionen amb una pila, amb que és l'electricitat, que emet una repel·lència que fa que no se t'apropin, que també pot ser efectiu, que es poden portar al carrer,
Molt bé.
I es poden posar a la roba.
Bé, doncs veiem que hi ha diferents sistemes i pel que fa al mosquit tigre també, no, Carles, ens aconsellen que no deixem...
Aigua
no?
Estancada, sobretot. Que intentar, sobretot els dies de pluja, que queden tolls o a les plantes, al plat de sota les plantes, que el poses perquè no, quan regues no marxi l'aigua, és on s'acumula l'aigua. O en petits raconets dels terrats, dels pobles, que s'intenta, s'ha fet molta propaganda des del Departament de Salut d'intentar que no quedi aigua estancada en cap lloc. per prevenir la, la reproducció, que déu-n'hi-do quan se reprodueix el mosquit tigre.
Déu-n'hi-do i déu-n'hi-do les picades que ens deix. Avui parlàvem d'això, de les picades, d'aquesta època de l'any doncs, que evidentment apareixen els temibles mosquits, i en aquest cas doncs, el mosquit tigre, però bé, Carles, ens comentaves doncs, que en aquesta època de l'any hi ha altres tipus d'insectes que...
Amb la calor també apareixen les vespes i les abelles, que ja anem potser amb intensitat de dolor, es nota bastant més una picada de vespa d'una abella. És el mateix la vespa que l'abella? Clar, segurament tothom sap que una vespa mossega i l'abella pica, i que quan pica hi deixa una part del seu cos amb un fibló dins. Clar, en la vespa no tens altra opció que el que hi hem abans, posar gel, alguna pomada també pot anar bé, i el fred, sempre el fred hi va bé. Amb l'abella, l'abella és una miqueta més complicat. Si li, quan te pica veus el fibló i el pots treure, t'estalvies una part del verí que et pot injectar. Però l'altra cosa important que també s'ha de dir de les abelles és que aquí sí que hi ha gent que és molt al·lèrgica a les picades d'abella. I que aquest és el grup de gent que ha de tenir més en compte. De fet, aquesta part, si saps que ets al·lèrgica a l'abella, a les picades d'abella, hauries de portar un medicament damunt, que és l'adrenalina. Això, qui és al·lèrgic segurament ho sap. És un producte autoinjectable que tu mateix te'l pots injectar, o la persona que tens al costat te'l pot injectar, i que serveix per treure els efectes més greus que pot tenir una picada d'abella, si ets al·lèrgic, eh? Si no ets al·lèrgic, produirà la mateixa molèstia o semblant a la que diem de les vespes, que és aquest envermelliment local del lloc de la picada, que s'inflame més o menys, que es posi vermell, que es posi calent.
Potser si mai ens n'ha picat cap, doncs evidentment no sabem encara si som al·lèrgics o no, sobretot doncs, tenir en compte, no?, aquests símptomes, no?, de la picada.
Clar, els símptomes que té tothom és aquests que dèiem, la coïssor. Si una persona és al·lèrgica, veurà que aquests símptomes són molt més exagerats i aniran a més com més vegades li piqui. O sigui, amb una picada potser no passarà res, clar, passarà vermell, potser una mica més gran del que ens podria passar amb una persona. Si pica dues vegades, aquest envermell anirà més, però si va picant veuràs que començaràs a notar uns símptomes que són una mica estranys, com el llagrimeig del nas, com que et cau mucositat, inclús algú ja pot començar a notar com una mica d'ofec, com uns pitos al respirar. Tot això ja et fa pensar que aquí hi ha alguna cosa que no quadre.
Clar.
Llavors, això, amb aquest sí que has de consultar i no t'has d'esperar. Has de consultar el cap, però si veus que això va més i que cada picada estàs pitjor i que sobretot si et falta aire, no has d'esperar res, has d'anar a l'hospital més proper que hi hagi.
Ràpidament.
Ràpidament, i llavors t'ho recomanant de portar sempre un medicament damunt, que és l'adrenalina.
Bé.
Que és un producte que porten moltes persones que són al·lèrgiques a moltes coses, digue-li al menjar o amb altres productes, que això seria un altre tema que podíem tractar un altre dia, però que amb les picades d'abelles, si ets al·lèrgic, has de portar aquest medicament allà on vagis. I la persona que tens al costat i t'acompanya hauria de saber-ho.
Carles, com bé dèiem, a diferència dels mosquits, aquestes abelles, aquestes vespes, doncs la picada és més dolorosa, per tant, doncs, però igualment hem de seguir els mateixos consells, eh? Evidentment, si som al·lèrgics ja ens has comentat que no, però si no, fred...
Fred és el primer pas. Aigua. Si tens aigua fresqueta, posa-hi aigua. Si tens gel, posa-hi gel.
I aquests remeis naturals que diuen que agafis fang i aquestes coses funcionen?
Bueno, que t'orinis, no? Que t'orinis, sí, una mica el fang. Que puguis... Això porta un producte que és amoníac, i que va bé per les picades. De fet, una de les propagandes que més surt per la tele és un producte que recomana posar després de les picades perquè porta amoníac. I l'orina, un dels rebutjos del cos és l'amoníac, que per aquest motiu el fan orinar, barrejar un fang i posar-hi damunt de la picada. No és gaire aconsellable, perquè un dels riscos de les picades és que es pugui infectar. Per això orinar i posar-hi fang no és massa aconsellable. Si visquéssim potser en algunes parts del planeta que no tenen massa recursos, en podríem parlar d'això. Però visquem on visquem, potser amb una mica d'aigua i una mica de fred i alguna pomadeta potser és més aconsellable. Potser una altra espècie d'animal que és, també és la reina de les picades en aquesta època de l'any, que són les meduses. Molt lligat a la calor també. Com més calenta està l'aigua al mar, i em penso que aquest any de moment la cosa sembla que l'aigua es tira calenteta perquè hem començat molt forts amb la calor, tenen picades de medusa. La medusa, si pots, si la veus, s'hauria d'apartar, ni amb les mans intentar no tocar-la. Però si et pica, clar, també és molt dolorós. Veus, és un envermelliment, amb els seus tentacles et deix tota la seva marca, alguna vegada te'n deix algun d'enganxat i fa mal, la picada de medusa fa mal i pica, pica bastant.
I què hem de fer si ens pica una medusa?
Clar, aquí també una mica les indicacions van bastant semblants. L'únic que és important aquí i que podem tenir la temptació i que a vegades passa és que dius, ostres, m'ha picat una medusa, surto de l'aigua i m'hi tiro aigua que portava de la platja, aigua dolça, per entendre'ns. Això no s'hauria de fer mai. S'hauria de posar sempre aigua de mar o soro fisiològic si vas a algun lloc on t'atenguin, algun d'aquests centres d'atenció que hi ha a les mateixes platges. No t'ho rentaran mai amb aigua dolça, perquè fa que alliberi més verí, per dir-ho d'alguna forma, aquests trossets que t'hagin pogut quedar. Llavors sempre o aigua de mar o suor fisiològic, si pot ser ben fresquet. També va molt bé les picades de meduses al fred. Si t'ha quedat algun rest, si veus alguna resta de tentacle de medusa, s'ha de treure, però mai amb les mans.
Clar, com ho hem de fer, això?
Això, clar, si tens uns guants, millor. Si no tens uns guants, amb algun estri o alguna cosa que ho puguis anar apartant poquet a poquet. Perquè, clar, pensa, si et pica en la cama i t'ho fas amb les mans, llavors te'n picarà les mans.
No solucionem res.
Ho incrementem una mica de més la picor. També, una mica, ve ser el mateix, eh? És una inflamació, un envermelliment, una picor, que es torna a tractar igualment amb fred. Fred, en aquest cas hi ha algun preparat de farmàcia que serveix, hi ha una fórmula magistral que es pot preparar, o hi ha pomades també, que tenen una picor molt semblant a les dels mosquits. Però sobretot fred, ja veus que sempre, davant d'una inflamació que produeix la picada, fred local. En aquest cas diferent, intentar no rentar-ho amb aigua dolça sobretot, i posar-hi fred i alguna pomada que pugui treure la picor.
Sí, sobretot doncs, tenint en compte que quan anem a la platja, no? Evidentment, doncs, si la veiem, sobretot...
Si es veu, no tocar-ho, no aproximar-hi. Tot i que algunes vegades veus nens que els intenten agafar amb bosses de plàstic, que els intenten pescar, no és gens aconsellar.
Evidentment.
Allò. Tot i que amb els nens és difícil dir-los que no, però si te'n dones compte, intentar que no.
No veuen el perill.
Això mateix.
No, sobretot això, no? I si ens ha picat, doncs, evidentment, doncs, tenir en compte aquesta sèrie de consells. Bé, hem parlat de mosquits, d'abelles, de vespes, de meduses... Però també la calor el que ens fa és que anem a les nostres masies, no? Doncs anem a fer dinars a la fresca, sopars a la fresca, i allà també hi ha un tipus, no d'insecte en aquest cas, però sí de rèptil que pot ser que el trobem en aquesta època de l'any.
Clar, cada vegada diuen que n'hi ha menys de serps, però n'hi ha algunes, i la majoria que tenim per aquí són poc perilloses i evidentment quan veuen els humans marxen corrents tot el que poden. Però sí que és veritat que a vegades pots trobar aixecant una pedra, movent plantes, desbrossant, et pots trobar alguna serp, sobretot aquí, la més perillosa que tenim és l'escurçó.
Com el diferenciem?
Clar, això és l'important. És difícil a vegades perquè s'amaguen molt entre les herbes, entre les roques, però que seria molt important, si t'arriba a picar alguna serp, intentar buscar aquest picat, sobretot per intentar veure si és un escurçó, que és el perillós i el que ens haurà de donar una mica més de pressa.
És a dir, saber l'origen, no?
Exacte. I hi ha molts pagesos.
Sí.
Això és molt interessant quan veus que ve un pagès que li ha picat, perquè ho saben, això. I més d'una vegada te'l porten amb una bossa.
Ostres.
Per ensenyar-te que és el que li ha picat. I el que em deies tu és que l'escurçó es diferencia de les altres serps, serps de bassa, serps d'altres tipus que tenim per aquí, perquè l'escurçó normalment se li veu un cap triangular o bastant en forma de triangle. Té com el nas, com a xato, com el musell arremangat, que se n'hi diu, com si hagués xocat de cara. I després té els ulls, la majoria d'escurçons que tenim per aquí, com allargats, no rodons, sinó allargats. N'hi ha algun que el té rodó, però la majoria que podem trobar per aquí són els ulls com a xinats, per dir-ho d'alguna forma. No són gaire grans, són més aviat petits, d'uns... deuen tenir 25-30 centímetres només, inclús més petits, 20 centímetres. I que estaria molt bé, si aconsegueixes tenir cap fred després que et piqui un animal d'aquests, d'intentar veure què és el que t'ha picat. I si pots, com us deia abans dels pagesos que els intenten caçar, millor que millor.
Carles, sí, malauradament, doncs... tenim una picada de l'escurçó o en aquest cas d'algun tipus de serp, sempre és aconsellable acostar-se al cap?
En aquest cas sí, no se n'ha dubtat gens ni mica, el cap que tinguem més proper, i sí, i segurament ens tocarà anar a l'hospital en aquest cas, perquè si és d'un escurçó es necessita un tractament una mica especial. Si és d'altres serps normalment no, perquè el que produeix és un dolor bastant més intens, inclús a vegades un blau, una inflamació bastant important de l'extremitat on t'ha picat, i que si és l'escurçó pot ser que necessitis un suero específic per això. Però en aquest cas no s'ha d'adoptar ni un moment d'anar al CAP o anar a l'hospital, en aquest cas. Potser hauríem de dir una cosa que a vegades es veu molt a les pel·lícules i que no s'hauria de fer mai, que si et pica una serp o penses que t'ha picat una serp, els torniquets. Els torniquets són molt perillosos. Són molt perillosos perquè si fas un torniquet molt fort compromets la sang que arriba a través de les artèries. I a vegades és pitjor aquests torniquets que la pròpia picada d'aquest animal que t'ha fet. Si fas un torniquet molt fort, es compromet la sang que arriba amb aquesta extremitat. Això fa que tots els teixits se morin i pot arribar a ser molt greu un torniquet. Per tant, torniquets, al lloc on vivim, ens hauríem d'oblidar.
Sí, perquè sovint pensem en les pel·lícules, en les sèries, no?
I aquí estem, tenim un CAP relativament a prop, tenim un hospital relativament a prop, i els torniquets han de ser per llocs moltíssim, molt apartats de la civilització. Un torniquet es pot fer servir, evident, si tens un traumatisme molt greu, en què se t'amputa una extremitat, en aquest cas sí que no n'has de dubtar.
A banda d'això, veiem que l'altra resta de picades, en aquest cas del mosquit, de l'abella, de la vespa, de les meduses, doncs si ho podem solucionar nosaltres mateixos, impliquen fred, doncs evidentment la cosa, si no hi ha més complicacions, queda aquí, no? Mm-hmm. Què ens passa? Que moltes vegades, doncs, no sé, ens agafa com una mica de pànic en general i el primer que fem és, ostres, corre, anem a urgències. Ah.
Això sí que hauríem d'intentar evitar, perquè les urgències, com diu el seu nom, estan reservat per aquelles coses molt greus i que requereixen molts recursos, i que si les omplim amb coses que potser es podrien solucionar des d'un centre d'atenció primària, estalviaríem aquesta saturació d'aquesta llista d'espera tan important que hi ha en les urgències dels nostres hospitals, que pràcticament no se'n salva cap. Per tant, sempre intentar, si penses que el que tens es pot solucionar amb un CAP, intenta anar sempre al CAP. De fet, el CAP d'aquí al Cuber està obert tots els caps de setmana, de 8 del matí a 9 del vespre. Doncs si es pot resoldre al CAP, millor que anar als hospitals, intentar deixar sempre els hospitals per coses una miqueta més greus, perquè la gent que va allí es pugui atendre amb una mica més de rapidesa.
Uh-huh. Ara nosaltres estàvem parlant aquí, tenim les platges ben a la vora, tenim masies, no? La gent del Cuber doncs té moltes masies, però Carles, l'estiu també és moment de vacances, és moment de viatjar. Si ens trobem a l'estranger i tenim algun tipus de picada o de complicació respecte a aquest tema, què hem de fer?
Clar, aquí la cosa canvia i canvia moltíssim, perquè així com dèiem que els mosquits d'aquí són poc importants, segons on vagis sí que et pots trobar amb una picada de mosquit que et transmeti una malaltia molt greu que et pugui causar la mort. Vull dir, és una cosa ben greu. Per tant, aquí sí que és molt important la prevenció, i que abans de marxar puguis demanar informació del lloc on vas i quins insectes hi ha allí o animals que puguin produir una picada molt perillosa. L'aconsellable, demanar hora sanitat exterior. Aquí la nostra província és a Tarragona. Al CAP, llàstima perquè no em sé el número de telèfon de memòria, però per internet hi és, eh? El uh-huh. Ministeri de Sanitat, que això en aquest cas és, depèn del govern de Madrid, però hi ha una delegació al port de Tarragona que es diu Sanitat Exterior i que pots agafar hora. Com més antelació l'agafis, millor, perquè en aquest temps estan molt saturats de feina, i aquí sí que són uns professionals que només es dediquen a això, a la gent que viatja fora, quina prevenció ha de fer. Poden
molt
vacunar
bé.
I t'aconsellen el que has de fer, depèn del lloc on vagis i de quin tipus de viatge tinguis organitzat, sigui més aviat de motxilla o sigui d'hotel, això també ho fa canviar bastant, però t'aconsellen quines pastilles has de prendre, quins repel·lents has d'utilitzar i quines precaucions has de tenir. Però superimportant la prevenció, abans d'anar, preguntar i marxar d'aquí preparat amb la medicació o els repel·lents que necessitis per evitar problemes. Sobretot estic pensant en la malària. Ara mateix la malària.
Clar, la malària.
Que és un mosquit que pot donar molts problemes, però que hi ha una medicació per previndre les picades i repel·lents i productes especials.
Sobretot doncs tenim en compte això, no? Que si nosaltres marxem de vacances, marxem a l'estranger, cada país és un món.
I
en aquest cas, doncs, sobretot tenir en compte aquesta sèrie de consells de prevenció, perquè després doncs no ens trobem amb alguna sorpresa i amb un mal de cap inesperat.
Clar, que és bastant més difícil de resoldre i quan l'haguessin pogut previndre. Amb alguna, inclús m'he descuidat de dir-ho, que amb algunes vegades s'ha de vacunar.
Uh-huh.
Llavors, com més antelació ho facis, més millor tenir aquella vacuna. Que si poses la vacuna i marxes, a vegades el cos no ha creat les pròpies defenses que necessitem.
Bé, com bé dèiem, en aquesta època de l'any, doncs, mosquits, picades, és el pa de cada dia, malauradament,
sí.
I sobretot, Carles, doncs, no sé si ens deixem res, però insistir en el fet de que si el tractament doncs, el podem fer nosaltres, que si no existeix més complicació que aquesta pico, doncs sobretot que...
Sobretot en urgències. Al CAP, vull dir, al CAP estem per això, per resoldre aquests dubtes, però urgències sí que ho hem de reservar per intentar evitar aquesta saturació que tenim, que fa molts anys i és molt difícil de solucionar. Sí, penso que ens deixem... N'hi ha altres animals, puces, polls, aranyes, els eriçons de mar, tot això podem... Són animals que piquen. La majoria, no sé si tenim temps o no de seguir parlant, és a dir, clar, en aquest temps, amb la calor, més puces. clar, també ens trobem picades de posar, sobretot és quan veus una picada, diverses picades seguides, una mica amb bastanta línia recta, dius, ostres, això és una puça, no? Si tens animals de companyia a prop, encara més. El tractament seria el mateix, però
sí?
Fred i alguna pomadeta per treure les molèsties, aquestes pomades amb cortisona que dèiem.
El que passa és que la gran quantitat doncs, fa que et piqui molt, no?
Que això és molt molestós. També hi ha aranyes, moltes aranyes que tenim, que alguna aranya que tenim per casa que ens pot picar, el tractament el mateix. Acostumen a produir poc envermelliment les aranyes, doncs també fred local i alguna pomadeta. I potser més molestos són els eriçons de mar, que no els veus, qui poses el peu damunt i es tanquen les punxes dins. Clar,
ostres, llavors, no hi havíem pensat amb aquests, ens els havíem deixat, el parlar de les platges.
Sí, també en veus, també se'n veuen de picades.
Sí?
Més aquella gent que va per les roques buscant musclos, buscant alguna cosa que, bueno, que fa gràcia, no? Allò, vas a la platja i en comptes d'estar estirat a la sorra, doncs, busques coses per les roques, doncs alguna vegada en veus. Llavors veus diverses puntets negres, sobretot a la zona del taló o la planta del peu, i que són les punxes de l'eriçó que s'han trencat i s'han quedat dins de la...
I què hem de fer llavors?
Intentar-les treure, però és difícil, eh?
Sí?
Algunes surten, algunes és molt difícil de treure-les. Clar, un mateix és pràcticament impossible treure-s'ho. Llavors, en aquest cas, toquen el cap, també. Toquen el cap i intentar treure-les. I totes a vegades és difícil de treure-les. Però es pot tapar, es pot posar alguna pomadeta per intentar que aquella punxa que s'ha quedat dins no s'infecti i a poc a poc el cos les va rebutjant, les va expulsant. Potser a vegades fa una miqueta de pus i acaben sortint. Algunes desfà amb el mateix pus i està vigilant que no s'infectin, també.
I parlaves del tema de puces, evidentment doncs, els nostres animals de companyia també són... No?
Sí, el tema de la prevenció tornem a estar. Si
clar.
Poguéssim evitar, difícil evitar que un gos que va pel camp, que va per una masia, agafi puces, però si li pots posar aquests tractaments dels paràsits que
sí.
Hi ha, n'hi ha de molts tipus avui en dia, des d'un collar, una pipeta, poder-ho fer per evitar que les agafin, llavors quan el tens a casa que no t'ho passi.
Sobretot amb el que ens quedem és amb això, no? Que si nosaltres mateixos doncs, evidentment veiem que no és molta cosa, doncs tranquil·litat, sobretot no rascar-nos,
dos o tres dies, fred, dos o tres dies i acostumen a la baixa. Perquè si tu rasques molt, clar, les ungles porten coses, porten molts microbis i tu pots acabar infectant. Com més rasques, vas aixecar la pell de la zona on t'ha picat i llavors un pic que s'ha aixecat la pell i es poden colar els microbis.
Ja ho saben, doncs a no rascar-se.
Si pot ser no rascar-se, que és molt difícil.
Costa, Carles, costa. Bé, Carles Alegre, infermer del CAP del Cuber, moltíssimes gràcies per haver vingut fins aquí als estudis del Cuber Ràdio. Gràcies per tots aquests consells. Evidentment, doncs, sempre intentem tractar temes relacionats amb l'època de l'any, amb l'actualitat doncs, més propera i, evidentment, doncs, veiem que aquesta calor el que ens porta són aquests insectes, no? I si anem a banyar-nos, doncs, evidentment, meduses, eriçons, tenir-ho en compte. I
davant del dubte, consultar sempre el CAP del Cuber el tenim obert pràcticament sempre.
Perfecte,
gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tant si és d'enganxar com dues, tant si és de marxar com sues, és tan important trobar gent que m'entengui com tu, és tan angoixant trobar gent que m'estimi com tu.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda a consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que
té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de Mius Rebregat, una entrada de cine i aquests texans, tres nits a l'escala, el viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Canviem de tema, ens fixem ara en el Cuber que ha posat en marxa el nou Pla Local de Joventut. A més, doncs, aprofitem que tenim aquí a la Marta de Lucas del Punt d'Informació Juvenil del Cuber perquè ens expliqui també una sèrie d'activitats que s'estan organitzant per als joves de l'Alt Camp. Evidentment, doncs, el Cuber també en forma part. En parlarem, però evidentment, primer de tot. Marta, bon dia.
Bon dia, Montse.
Què tal, com estem?
Bé, aquí preparats.
Déu-n'hi-do tota la feina, no?, que s'està fent en temes de joventut. Ho dèiem, fa un temps es va engegar aquest nou Pla de Local de Joventut i en què consisteix, què és tot plegat.
Val. Doncs bé, l'Ajuntament d'Alcover està treballant en l'elaboració d'un nou Pla Local de Joventut, que és pels propers 4 anys, i l'objectiu és convertir-lo en una eina de participació que sigui indispensable pels joves d'aquí d'Alcover, i a partir d'aquí podem crear polítiques integrals de joventut, fent que la veu dels joves sigui molt important per poder elaborar aquest document.
Sí, sovint ens queixem, no?, que els pobles, en qualsevol indret, els joves també volen dir la seva, i a vegades, doncs, pels motius que sigui, doncs, troben que no hi ha mitjans, no?, eines per poder donar l'opinió. Nosaltres, al Cuber, sí que ho podem fer, i per aquest motiu, doncs, es van fer una sèrie d'assemblees, no?
Sí, vam fer una primera assemblea el 26 de maig, que va ser un divendres, a les 7 de la tarda al local de joves, i veient els resultats de la primera ens vam atrevir a anar cap a una segona, i a part d'això també hem obert una enquesta on la gent que no ha pogut vindre o la gent que té dificultats, no?, que de vegades això de venir presencial, no?, costa més, que poguessin també aportar la seva opinió. I llavors la segona la vam fer el diumenge 11 de juny a les 7 de la tarda, també aquí al local de joves, I bé, arran d'això, la veritat és que ens hem anat encaminant més i més i més, no? I hem vist que hi ha un perfil de jove alcoverenc que té ganes de fer coses, que s'implica, i arran d'això ens tornem que tornem a obrir el local de joves.
Sí?
Sí. Tenim una convocatòria aquest diumenge, 25 de juny, a les 12 del migdia, amb un vermut jove.
Bé, aquí a l'Hort de Sant Antoni, aquí al costadet de la ràdio. Per tant, doncs, ens agrada escoltar aquestes tipus de notícies, aquesta reobertura del local de joves. Un espai, imagino, doncs, ells també es poden trobar i poden pensar, no?, diferents activitats. És a dir, no només és l'obertura d'aquestes quatre parets, sinó va molt més enllà de tot això, no?
Sí, va més enllà perquè és un perfil de jove que té ganes de crear activitats, de fer propostes a l'Ajuntament i amb la Regidoria de Joventut i amb el PIG, i la veritat que és un vincle, no?, directe entre els joves d'aquí del municipi, no?, i l'administració, que és un pilar fonamental per nosaltres.
Això no acaba aquí, Marta?
No acabem aquí, no seguim.
Continuarem treballant en aquest pla local de joventut. Imagino que és el que comentaves, no?, que les persones, doncs, que no hagin pogut assistir a les assemblees tenen diferents vies per poder-se posar en contacte amb vosaltres.
Poden venir al punt d'informació juvenil o bé posar-se en contacte amb nosaltres pel correu electrònic que tenim, que és pig@alcover.cat, o trucar-nos o mirem de fer una quedada.
Bé, més endavant doncs ja anirem perfilant tots aquests nous punts, nous ítems d'aquest pla local de joventut, i la primera doncs proposta que veiem així una miqueta ja que la tenim en marxa és aquesta reobertura. Recorda'ns el dia, l'hora i el lloc.
Sí, seria el diumenge 25 de juny a les 12 del migdia, local de joves, on hi haurà un vermut electrònic que comptarà amb DJs locals, que és el DJ Tell i Figuereto i el DJ El Cube Clown. Hi haurà música, vermut, per disfrutar aquí a la terrasseta.
I aprofitant el bon temps.
Sí.
Marta, ja que et tenim aquí, ho dèiem al principi, aprofitem per, no sé si alguns dels nostres oients ho han pogut veure a través de les xarxes socials, aprofitem per parlar d'unes activitats que s'estan organitzant per als joves de l'Alt Camp i, evidentment, els joves d'Alcover també hi poden prendre part. Explica'ns.
Vinga, comencem. El projecte té un nom que es diu Baby Zone, sí? Aquest nom ve de diferents pobles de l'Alt Camp que ens hem agrupat per fer un conjunt d'activitats i sortides d'oci i lleure que són destinades per tots els joves de l'Alt Camp, no únicament la gent d'aquests pobles. I llavors el que hem fet ha sigut promoure des de les regidories de joventut dels ajuntaments de Valls, d'Alcover, Vila-rodona i el Pla de Santa Maria per poder ofertar sortides, activitats i coses alternatives del que ja es fa normalment. I llavors això ho fem per facilitar la mobilitat dels joves, que no hi hagi problemes, no?, de no tenir un cotxe, perquè els desplaçaments siguin més lleugers i a la vegada crear com un espai d'interrelació entre els joves de l'Alt Camp. I llavors, bueno, és per optimitzar els recursos, no?, que cada administració té els seus projectes, les seves coses, d'aquesta manera ho englobem tot i oferim més coses.
I la primera d'aquestes sortides, quina és?
Sí, la tenim en breu, seria el 4 de juliol i anirem a fer wakeboarding. Marxem a les Bors un dia per fer una activitat d'aventura i passar-nos molt bé. Aquesta, bueno, ja estan obertes les inscripcions per totes, ara si això les... Bé, llavors a part d'aquestes tenim més sortides, de moment programades, i si et sembla te'ls explico.
I tant!
El dia 11 de juliol anem a la platja, sí, anem a la platja Llarga de Tarragona, i és un dia de multiesportiu, on farem padel surf, kayak, cantamarà, vela, futbol, vòlei, i llavors organitzem sortides i més les activitats, tot el transport adjunt.
Està molt bé perquè és el que comentaves, potser són activitats que normalment no acostumem a fer si no és que estiguin organitzades, no? I en aquest cas, doncs, nosaltres per lliure ens costaria més fer-ho o poder accedir, i així d'aquesta manera, doncs, ho tenim més a tocar.
Sí. I llavors en queden dues més, que és el 18 de juliol, que anem a l'Aquapolis.
Molt bé.
No pot faltar aquesta. I el 20 de juliol hem organitzat una trobada de joves a la platja. Llavors també per fer... anem a Cambrils aquesta vegada i llavors farem tornejos de vòlei i de futbol.
Parlem de joves, però joves, a què et refereixes?
Ens referim a un perfil, no en concret, en teoria, fins als 29 anys aproximadament, però bueno, entenem que jove és tothom qui s'hi sent, no? Queda una miqueta obert el tema així, no? És això, l'esperit jove.
Marta, quatre de les activitats que sorteixen d'aquest Baby Zone, nosaltres com a joves, com aquells esperit jove, com hi podem participar? Ens hem d'inscriure?
Sí.
I com ho podem fer?
Podem inscriure'ns a qualsevol de les quatre localitats que participem, sí, des de Valls, l'oficina de Valls Jove, al Cuber, a Ca Cosme, al punt d'informació juvenil, a Vila-rodona, al casal de Vila-rodona, i al Pla de Santa Maria també podem contactar amb la regidoria que tenen allí també un local, és parlar-ho amb tots els punts que tenim, que oferim les activitats.
Aquestes activitats s'ofereixen de manera individual, és a dir, no cal que ens apuntem a totes, no?
Sí, pots triar si vols una, totes, o si et va bé per disponibilitat. Sí, l'intenció del moment és oferir-ne quatre a la primera edició, que és així d'estiu, no? Té un gaire més així lúdic, esportiu, i properament, doncs, de cara a temporada de tardor, tornem a oferir-ne cada una adaptada, no?, depenent de l'estació de l'any.
I el preu?
Els preus varien una miqueta, hem intentat ajustar-nos. Per exemple, la primera sortida del wakeboarding surt per 22 euros les entrades amb totes les activitats i l'autobús. La d'11 de juliol, que és el dia de platja de multiesportiu, són 12 euros, la sortida i el transport. El 18 de juliol, que anem a l'Aquapolis, sortiria per 22 euros, també tot inclòs. I el 20 de juliol, que és la trobada de joves on farem tornejos, surt per 6 euros. Hi ha una mica de tot.
Molt bé.
Hem intentat ajustar-nos, però sí. I bé, per acabar, doncs, m'agradaria dir que estem oberts a noves propostes, o si és d'algun perfil de jove, té alguna iniciativa o alguna activitat per poder fer, estem oberts i encantats de poder col·laborar i seguir ajudant el jovent del Cuber.
I tant, i nosaltres des d'aquí, doncs, també intentarem explicar tot el que es cou en temes de joventut. Marta de Lucas, del Punt d'Informació Juvenil, gràcies per venir fins aquí.
A vosaltres.
I estem en contacte, eh?
Sí,
i tant. Ens veurem molt aviat.
Sí, moltes gràcies, Montse.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada. Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I ja ho saben, com cada setmana aquesta sintonia ens indica que és moment de conèixer les estrenes cinematogràfiques de casa nostra. Estrenes, pel·lícules, films que ja poden anar a veure a les sales de cinema de casa nostra. I com sempre ho fem amb la nostra companya, amb l'Èlia Tell. Èlia, bon dia!
Molt i molt bon dia!
Què tal, com estem?
Doncs molt bé, una setmana més aquí portant-vos les estrenes.
Bé, la calor doncs, ens permet anar a la platja, anar a la masia, fer tot tipus d'activitats i si volem estar fresquet també ens podem acostar a les sales de cinema i a més gaudir d'aquestes estrenes, que quantes en són?
Aquesta setmana en portem quatre, una més que la setmana passada, i com sempre també intentem portar de gèneres diferents i per tot tipus d'edats i de gustos.
Els avancem?
Sí, primer tenim una de les més esperades, que és Wonder Woman, una pel·lícula de ciència-ficció. Després tindríem un drama, que és La Casa de la Esperanza. Passaríem en tercer lloc a Hermanos del Viento, una d'aventures, i acabaríem amb una biografia de la pintora canadenca Maud Lewis.
Anem a pams. Comencem per la primera d'elles i, com sempre, doncs, l'acostem a través de les zones de la ràdio.
I del seu tràiler.
Antes quería salvar el mundo. Este maravilloso lugar. Pero cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde. Lo aprendí a la fuerza, hace mucho, mucho tiempo.
Des de l'univers de DC Comics ens arriba una altra entrega d'un dels seus membres i aquesta vegada és el torn de la Dona Meravella, la Wonder Woman. La Diana, que la Wonder Woman abans de ser l'heroïna que molts de nosaltres ja coneixerem, ha estat entrenada en una illa paradisíaca per convertir-se en una gran guerrera. Un dia un pilot americà té un accident amb el seu avió, coneix a la Diana i li parla sobre un conflicte que abarca tot el món, que és la Primera Guerra Mundial. La nostra protagonista decideix abandonar la illa, disposada a combatre la Gran Guerra, i seran aquestes batalles on descobrirà tots els seus poders i el seu veritable destí.
Diana!
I seguint en una temàtica de conflictes bèl·lics, ara passem amb una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, que és La Casa de l'Esperanza.
Buenos días, disfruten de la visita.
Todo el país. Están sacando a los judíos de sus casas. Nos llevan a todos al gueto.
Doncs aquesta pel·lícula, com hem dit, està ambientada a la Polònia de la Segona Guerra Mundial, durant la invasió dels nazis. La deportació dels jueus cap als camps de concentració és la principal preocupació de la majoria de la societat polonesa i també és una preocupació per la nostra parella protagonista, que són dos treballadors del zoo de Varsovia, la capital del país, i sobretot perquè ells també són jueus. Els dos decideixen utilitzar el zoo per ajudar a escapar a tots els jueus que puguin i mantenir així la fe en la que aquesta situació no duri més. Aquesta pel·lícula està basada en una novel·la que porta pel mateix títol, La Casa de l'Esperanza.
Mama.
¿Hay algo que has estado ocultándome?
Nadie se imagina lo difícil que es. Uno nunca sabe quiénes son sus enemigos. Ni en quién confiar.
Ja quan deixem la primera i segona estrenes d'aquesta setmana, doncs ambientades no en aquests conflictes, la Primera i la Segona Guerra Mundial, es tracta doncs d'aquests dos primers films que ens comentaves, Wonder Woman i La Casa de l'Esperanza, i anem, si et sembla, Èlia, a conèixer la tercera d'aquestes estrenes d'aquesta setmana.
Doncs sí, ara canviem totalment de gènere, deixem enrere els conflictes bèl·lics i passem a una pel·lícula d'aventures que és Hermanos del Viento.
Érase una vez, en el viento, un águila. Esta es su historia y la de un chico.
¡Sí, Abel! ¡Lo has hecho!
Empecemos por el principio. Vino a este mundo un príncipe, porque para mí sus padres eran los reyes de mi valle.
Doncs aquesta història té com a protagonista Lucas, que per casualitat salva un pollet d'àguila que està empès del niu pel seu germà. El Lucas decidirà posar-li un nom i juntament amb el seu pare li diran Abel. A partir d'aquí s'anirà descobrint que les vides de Lucas i el pollet no són tan diferents, ja que el pare de Lucas no ha superat la mort de la seva esposa quan donava llum al petit nen. Els dos passen molt de temps junts, el pollet i el Lucas, però arriba un dia en què s'ha de alliberar aquest petit pollet i, per tant, el Lucas haurà de reprendre la seva pròpia vida que ha estat marcada per la companyia d'aquest petit animal.
Escrivir els teus propis finals.
Sí, Abel! ¡Lo has hecho! ¡Abel!
Él te encontró a ti.
Elia, i anem ja a conèixer la quarta i última de les estrenes d'aquesta setmana i porta per títol
Maudie, i és una biografia.
Hola, Charles.
Hermana. He vendido la casa.
¿Nuestra casa?
No puedes cuidar de ti misma.
Encontraré un trabajo.
¿Un trabajo? ¿Un trabajo de qué?
¡Lo sé!
Estoy pensando en contratar a una mujer para que me ayude en casa. Quiero poner un anuncio, ya sabes.
De acuerdo.
Se busca criada.
Soy Mott.
Busco una mujer.
Bueno, ¿qué cree que soy?
Las cosas funcionan así. Estoy yo, luego los perros, luego las gallinas y después tú.
¿Quieres que me quede o no? Porque si no, me iré ahora mismo.
¿Quién te ha dicho que pintes cursiladas en las paredes?
No son cursiladas, son pájaros.
¿Ha pintado usted esa gallinita alegre?
Sí, quería algo que le recordase.
Espera.
Maudie, el color de la vida, explica la vida de la Maudie, que es vol independitzar de la seva família, i per una altra banda, l'Everett busca algú que l'ajudi perquè la feina de pescador el té molt ocupat. Després de veure aquest anunci, la Maud es trasllada a la casa de l'Everett per fer les feines de la seva casa. El que comença sent una difícil convivència entre dues persones totalment contraposades s'acaba convertint en una bonica història d'amor. La pel·lícula està basada en fets reals sobre la pintora canadenca Maud Lewis, la companyia del seu marit Everett Lewis, i de com les seves pintures han estat reconegudes arreu del Canadà. Arreu del Canadà.
Todo lo que quiero. Todo. Me invento mis diseños. Una ventana. Me encantan las ventanas. Un pájaro revoloteando. Siempre es diferente. Toda la vida ya está enmarcada. Justo ahí, ganas, un pájaro revoloteando.
I fins aquí les pel·lícules, les estrenes d'aquesta setmana. Èlia, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ens retrobem la setmana vinent amb més films, amb més pel·lícules de tots els estils, per tots els gustos i colors.
Perquè sempre és un bon moment per anar al cinema, tot i que penseu que divendres és Sant Joan, però el cinema sempre és un bon moment per anar-hi.
Gràcies, Èlia.
Fins la setmana que ve. Agenda de la Revella de Sant Joan Alcover. Dos quarts de sis de la tarda, plaça Lluís Companys. Inici dels actes amb el Ball de Diables Bruixots d'Alcover. Cerca vila fins a la plaça Nova, on els més petits tindran coca i xocolata. Dos quarts de set de la tarda, plaça Nova. Gimcana infantil que durarà aproximadament una hora. Dos quarts de vuit del vespre, plaça Nova. El Ball de Diables Bruixots d'Alcover seran els encarregats d'encendre la tradicional foguera de Sant Joan. 12 de la nit, antiga bassa de l'Hort de Sant Antoni. Festa assegurada amb DJ Ramos i DJ Jordi. Per a més informació, www.alcover.cat i al Facebook i Twitter del punt d'informació juvenil Pija Alcover.
Tengo un escándalo para 42 veranos a la deriva. Y aunque no me lo pidas, para mí eran para ti. Tengo un ejército camaleónico, experto en detonación. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te.
Non è facile avere le ragioni per ridere. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te.
Né del presente, mi sento come quell'onda che con un'altra onda si scontra in me. Non vedi come sto, come no, come stai. Pare che le cose che fai non mi intaccheranno mai. E ricomincia tutto da me, non può succedere che.
I nosaltres no ens queda temps per res més. Que passin un feliç dia, una feliç cap de setmana i que vagi molt bé la revetlla de Sant Joan. Ens retrobem la setmana vinent. Petons i abraçades.